Els darrers dies, Japó omple totes les portades dels diaris de tot el món. Primer va ser pels efectes del terratrèmol i el posterior tsunami, i ara per les conseqüències d'aquests, sobretot entrades en l'àmbit de l'energia nuclear. Per saber què està passant en aquell país, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat, el senyor Marcel Coderch. Senyor Coderch, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Recordem que el senyor Coderch també és santcugatenc i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. I senyor Coderch, ens hem posat en contacte amb vostè perquè bé, tothom sap doncs, què ha passat al Japó, però ens agradaria que ens pogués explicar doncs, per què hi ha aquest perill de... Estan en perill les centrals nuclears. Què ha passat, sobretot amb aquesta de Fukushima, que sembla que és la que centra ara mateix totes les notícies?
Bé, el que ha passat doncs, és una seqüència desgraciada d'aconteixements doncs, que estan portant els reactors a una situació límit. No? Tot això, evidentment, comença amb un terratrèmol. El terratrèmol és molt intens, però tot i així no malmet les centrals en el sentit de trencar-les físicament, ni molt menys. No? Les centrals aguanten, per tant, les centrals estaven ben dissenyades fins i tot per resistir un terratrèmol superior al que fins a llavors hi havia hagut en aquella zona. No? El que passa és que després del terratrèmol doncs, ve un tsunami a continuació i aquest tsunami doncs, ja fa unes destrosses molt més importants. No? Aquest tsunami, pel que sembla, doncs, no estava previst perquè les centrals nuclears aquestes estan totes a la vora del mar, tenen un petit mur de contenció, però que no ha estat suficient per aturar la gran onada d'aigua que s'ha precipitat sobretot a la costa. No? Aquesta onada d'aigua que ha fet és, no directament, tampoc directament, ha trencat les centrals nuclears ni molt menys, les centrals també l'han aguantat, però el que s'hi ha fet és arrabassar al voltant de les centrals tot el que hi havia. No? En qüestió, per exemple, les centrals, en un moment que hi ha el terratrèmol, es desconnecten automàticament, per tant deixen d'estar funcionant, però necessiten que se refrigeri el seu nucli, perquè el seu nucli no passa d'estar molt calent a estar fred de sobte, sinó que doncs, necessita que tingui una trajectòria d'uns dies, fins i tot hores i dies, de que s'ha d'anar refredant. Perquè es refredi, doncs, se li ha de bombejar aigua i se li ha de passar aigua i perquè aquestes bombes funcionin doncs, necessiten electricitat. Com que la central nuclear s'ha desconnectat i, per tant, no produeix electricitat per refrigerar-se a si mateixa, li cau una font externa. Inicialment, que les centrals tenen previst que en aquests casos uns generadors de dièsel que arrenquen automàticament i per tant proporcionen l'energia o l'electricitat necessària per anar fent anar les bombes i que es vagi refredant el reactor. Aquests generadors van funcionar durant una hora, però com que havien estat inundats per el tsunami, doncs al cap d'una hora van deixar de funcionar. I per tant la central es va quedar sense alimentació. En aquest cas hi ha una tercera derivada que tenen unes bateries que aguanten unes hores. Van aguantar unes hores, però evidentment també es van esgotar. Llavors va quedar les centrals, aquesta central concretament, aquesta central tenia 6 reactors, és una central molt gran, té 6 reactors, 3 dels quals sortosament no estaven en funcionament i per tant no tenien aquest problema, però n'hi havia 3 que sí estaven en funcionament i es havien de refredar. Al perdre el fluid extern doncs s'han anat escalfant els reactors i s'ha hagut d'anar passant a mesures cada vegada més extremes. L'última més desesperada és injectar-hi directament aigua de mar. Amb això es destrueix tota possibilitat de que el reactor mai més torni a funcionar, però almenys intentar evitar que exploti.
Entenc. Per tant, disculpin que el talli un moment. Entenc, per tant, seria l'efecte del tsunami que va inutilitzar doncs, els sistemes de refrigeració d'aquest nucli.
Sí. Això és el que va passar. I això pot passar, i d'entrada ja ho dic, a qualsevol altra central, no per un efecte d'un tsunami, sí, perquè aquests tsunamis no es donen en altres llocs, però per qualsevol efecte que li talli el subministrament elèctric a la central nuclear. La seqüència d'aconteixements és exactament la mateixa, sigui quin sigui l'origen del fet. No?
Llegim aquests dies doncs, a les notícies o escoltem televisions i ràdios que un dels perills que ara s'enfronta la central aquesta és el perill de fusió. Per aquelles persones que això ens sona una mica estrany, què suposa aquest procés?
Bueno, aquest procés suposa que el no poder refredar el nucli és molt calent i el que fa és fondre les càpsules d'urani, que són el combustible, no? I que estan envoltades d'un material especial que és de zirconi, que és un altre metall, però que si superen els 1000 graus doncs, també es comencen a fondre. No? Llavors es fa un magma, un màgmar molt radioactiu, extremadament radioactiu, que conté les pastilles d'urani foses, que conté aquest zirconi. Aquest magma doncs va baixant i cau al fons del reactor, i si la temperatura doncs va augmentant i no es aconsegueix refredar suficientment, doncs acaba per perforar la paret del vas del reactor i tenim una fuga radioactiva importantíssima, el que es coneix per un meltdown. No, no estem encara arribant, no estem en aquest extrem. Se sap que s'ha produït fusions parcials del nuclis, no se sap l'abast d'aquestes fusions, perquè no es poden ficar dintre el reactor a mirar el que passa, però a jutjar per els gasos radioactius que surten del reactor, pues ja es confirma que almenys tres reactors tenen els nuclis parcialment fosos, no? Han iniciat aquest procés, i si no es pot refrigerar, doncs irà avançant aquest procés fins que pot arribar al desastre total, que seria l'explosió i l'emissió, d'una manera molt diferent, però al mateix temps molt semblant a Txernòbil. És a dir, no s'encendrà, no passarà el mateix que Txernòbil, si passa, però les conseqüències sí són les mateixes, que és l'alliberament de tota la radioactivitat continguda en el nucli a l'exterior, al medi ambient, i amb les mateixes conseqüències.
Per tant, podem dir que podria arribar aquesta situació de repetir-se la catàstrofe de Txernòbil?
Sí, bueno, la catàstrofe de Txernòbil és nivell 7, les autoritats japoneses van primer dir que era nivell 4, els francesos ja han dit que no és nivell 4, que segurament que és més nivell 5 i 6, segurament, i bueno, de moment estan entre el nivell 5 i el 6, i pues, segurament que estaríem allà al 6 ja, perquè aquest matí mateix ja arriba la notícia que se'ls ha encès també una piscina on es guardaven els combustibles ja irradiats, no? Que són aquestes piscines que no sabem què fer-ne dels residus, no? I que de moment els guardem a les piscines. Doncs bé, clar, quan les piscines tampoc es refrigeren, l'aigua acaba bullint, l'aigua se'n va, i a més són piscines pràcticament a l'aire lliure, que les tenen allà, i llavors s'encenen les barres aquestes, no? I això sí que ja genera unes quantitats de radioactivitat molt, molt importants, que segurament són part de les que s'estan detectant ja fins i tot fins a Tòquio, no? Que està a 250 quilòmetres del reactor, no?
Déu-n'hi-do, realment fa fredat, no?, escoltar totes aquestes possibles conseqüències. Una d'elles ha estat també, doncs, que el cíclic debat sobre energia nuclear sí, energia nuclear no, s'ha traslladat a Europa, i bé, des de la comissió ja s'han pres certes mesures. Una d'elles, doncs, fer una revisió, doncs, de quin és l'estat de les centrals. Bé, des del seu punt de vista, clar, sempre ens en recordem quan plou, no?, d'aquestes
sí,
coses, diguéssim.
Quan trona o el que sigui.
Exacte.
No? Sí, és clar, evidentment això és... Ara és inexcusable fer-ho, no? Ara l'exercici que s'ha de fer, crec jo, és amb tots els reactors que hi ha a Europa i arreu del món, és dir, escolta'm, suposem que se li talla la llum completament, el que se'n diu un blackout, no? Això dintre la jerga de seguretat nuclear es diu que la central pateix un blackout, vol dir que es queda a les enfosques, no? Llavors, si la central es queda a les enfosques, quins sistemes o quines, què podem fer perquè no passi el mateix que allà, no? I aquesta és la revisió que jo crec que s'ha de fer, les proves aquestes d'estrès que en diuen, no? Pues la prova fonamental és aquesta, escolti'm, si per qualsevol raó, no perquè hi hagi un tsunami, un terratrèmol, per la que sigui, per la raó que sigui, si la central es queda a les enfosques i no té electricitat per autocontrolar-se, què fem, no? Quines opcions tenim i, per tant, quines mesures hem de prendre, com hem d'assegurar que això no pugui passar, i això en el fons doncs, voldrà dir molts més costos per moltes centrals, perquè s'hauran de posar, no hi ha triplicar els generadors, potser sinó quintuplicar-los, i no solament tenir generadors al costat de la central, sinó tenir-los allunyats perquè si hi ha un aconteixement a la central no els afecti, o haurem de fer línies d'alta tensió soterrades fins a la central per assegurar-nos que hi ha un altre de backup de gas o que sigui llunyana que li pugui donar, en fi, tot s'han de buscar solucions tècniques, almenys per evitar això, que totes les solucions que segur que incrementaran els costos i, per tant, tornar a posar sobre el debat de si és una energia barata, cara, etcètera, etcètera, no? Un debat que ja hi era, no? Que ja hi era, però que ara serà més transparent, no? Perquè això, en fi, fins i tot les persones més partidàries d'aquesta forma energia hauran d'acceptar que aquest risc no és acceptable i que, per tant, aquest risc no els centrals no poden continuar operant amb aquest risc.
Del que dedueixo de les seves paraules i del que sentim aquests dies, no? Per exemple, que a Europa hi ha centrals que tenen fins i tot 50 anys de vida, no?
I... No, 50 no, però 40 i pico, sí.
Bé, es pot dir que és una...
Aquesta central, que la primera que va petar, és idèntica que la de Garoña, té la mateixa edat, és el mateix disseny, és exacte.
Això li anava a demanar, si les centrals europees doncs, estan al dia pel que fa a mesures de seguretat o és un tipus d'energia que mai pots estar al 100% segur, diguéssim.
Home, el 100% 100%, 100%, 100% mai hi podem estar, no? La qüestió és si volem estar al 99,99999 o un 9 menys o un 9 menys, no? I això, pues, cada vegada que hi afegim un 9 o una dècima més de seguretat, pues, que són molts milions d'euros, no? I aquest és el debat. I el debat és, escolti'm, fins a on pensem que és acceptable el nivell de risc amb un cost acceptable, no? I aquesta és l'equació que s'ha de fer. Fins ara, l'equació era que és acceptable un nivell de risc que produeixi un tipus d'accidents com aquests cada 50 anys, eh? Aquest és el criteri que hi ha fins ara, no? Ja veiem que ni respecte, perquè, en fi, entre Trimail Island, Txernòbil i aquí, doncs hi van uns 25 anys cada vegada, no? Ja n'hi han hagut 3, no? Per tant, vol dir que fins i tot els nivells de seguretat actuals no són suficients i s'haurien de fer molt més segures i més si algú planteja de fer-ne més, no? Perquè quantes més en fem, més probabilitats hi ha que una d'elles tingui un accident, no? I, per tant, més segura s'ha de fer cadascuna d'elles, no? I això, al final, doncs, és una qüestió econòmica. Eh? És una qüestió econòmica. Jo penso que aquest accident talla d'arç o carrel tots els intents aquests que hi ha hagut de renaixença nuclear, perquè, doncs, si ja eren cares, doncs ara financerament seran molt poc atractives pels inversors, no? Perquè, clar, fixis, aquests 4 reactors que s'han utilitzat perquè s'hi ha hagut de tirar aigua de mar, substituir-los costa més de 20.000 milions d'euros. I que, a més, s'hauran perdut en 2 dies, m'entén? Vull dir, una cosa, 20.000 milions d'euros a la compte de pèrdues, no? Clar, això cap... Jo penso que cap inversor financer pot assumir aquests riscos, no?
Entenc. Ara, m'acaba de dir, m'he quedat amb la frase, doncs, que aquesta, la situació del Japó talla aquest renaixement nuclear. Semblava que aquest renaixement s'està donant també aquí, a l'estat espanyol. Doncs la postura de Zapatero, diguem-ne que amb l'argument de certa autonomia energètica, doncs s'apostava per les nuclears. Com ho veu, aquest possible gir?
Jo penso primer que aquest gir, no, el que hi ha hagut és una esmena de Convergència i Unió, precisament eliminant qualsevol referència a la vida útil de les centrals de 40 anys. És l'única cosa que ha passat. El PSOE havia proposat posar en la llei d'economia sostenible que la vida útil es posaria 40 anys i que per allongar la vida per sobre de 40 anys requeriria el permís del govern. Això Convergència i Unió ho va treure i per tant ho va deixar tal com estava. És a dir, no sabem quina és la vida útil de les centrals, ni hi ha cap llei que ens ho fixi, no? I per tant el debat hi és i seguirà sent. No, jo penso que no hi ha hagut un canvi per part d'aquest govern, no? Si és cert que hi ha, per exemple, la Fundació FAES acaba de publicar, miri, casualment, 3 dies abans de tot això, el seu document d'estratègia energètica, que es redueix a dir nuclears, nuclears i nuclears, no? Suposo que ara ja la Cospedal, he sentit que la senyora Cospedal ja al·ludeix fer referència a aquest document, perquè és evident que això ja no és una estratègia plantejable, no?
Doncs ben bé, s'hi han lluit aquests de la FAES també.
Sí, sí, han set allò del més oportuns, 3 dies abans de que passés això, surten ells a l'ESNAR, sobretot això és, l'ESNAR és conseller d'Endesa,
sí, sí,
és Enel vol fer centrals nuclears d'Itàlia, per tant, en fi, està tot una mica embolicat, no? Però jo penso que, esclar, després d'això els hi costarà molt tornar a defensar que s'han de fer moltes més nuclears, no?
Per tant, vostè com a expert en la matèria ha deixat bastant clar, doncs, que energia nuclear és igual a perill, avui, demà o quan sigui. Quina és la proposta per aquesta tan buscada autonomia energètica, que sembla que sigui l'únic, diguéssim, objectiu o principi pel qual es regeixen molts governs?
Home, l'autonomia energètica 100% només és possible amb renovables. Eh? Evidentment, les renovables tenen un sostre i, per tant, si insistim en ser absolutament energèticament autònoms, doncs, mira, ens hem de plantejar que hi ha un límit a l'energia que podem consumir. Jo crec que això no és així, vull dir, no, en fi, hi ha nivells de dependència assumibles, sobretot pel que fa al gas natural i, en fi, si tenim bones relacions de veïnatge amb aquests països que ara veiem tots els problemes que tenen, però no podem canviar. El sistema energètic no es pot canviar d'avui per demà. El sistema energètic és un sistema que tarda 40 i 50 anys en canviar. L'important és saber on vols anar, no? Fins ara semblava que es podria comptar amb energia nuclear a futur i que creixés. Jo penso que aquests esdeveniments el que fan és convertir aquest escenari en inviable i, per tant, bueno, és un element, una peça menys del puzzle que tenim, no? Però hem de seguir fent el puzzle i hem de seguir veient com desenvolupem un sistema energètic de futur més sostenible i que no tingui aquests riscos, acceptant que això pot comportar una necessària disminució dels consums. Organitzant-nos d'una altra manera, en fi, el que calgui, vull dir, a veure amb quina energia podem comptar i amb aquesta energia com ens podem organitzar social, políticament i econòmicament, doncs per tindre el millor nivell de vida, però acceptant que hi ha uns límits, que això no pot créixer per sempre. No podem consumir més i més i més i més perquè arriba un moment que no n'hi ha prou.
Entenc. Doncs moltes gràcies, senyor Coderc. Recordem, membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat. Doncs gràcies per posar llum sobre un tema que a vegades no es toca prou o no es toca amb aquesta profunditat i per aclarir-nos doncs, què és el que està passant en aquest cas en el Japó i en el món en general. Moltes gràcies un altre cop.
Gràcies a vosaltres.
Adéu i bon dia.
Adéu.